Ràdio Estel.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell, 105.0.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, com estan? Gràcies per ser amb nosaltres una setmana més i seguir a través de les ones radiofòniques els comentaris a les lectures de la missa de cada diumenge. Avui ens hem aplegat als estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell per a fer el programa. Comptem amb la col·laboració dels nostres tertulians per a conversar sobre la litúrgia d'aquest diumenge, que és el 25 de durant l'any. Aquests tertulians són Patricia Navas, mare de família i periodista de Leteia. Hola, què tal?
Molt bé, gràcies per convidar-me.
Encantats de tornar-la a tenir aquí, que vostè, amb 5 fills, Déu-n'hi-do, eh? És un mèrit molt gran que estigui aquí amb nosaltres.
Té molta ajuda,
i petits,
també.
Petits.
Sí, sí.
Té molta ajuda, també, sí. Oi? En Josep Lluís Marquès, que és jubilat i membre del Consell de Pastoral de la parròquia d'Andorra la Vella i també catequista. Però m'ha dit primer jubilat i avi, no? Content, no, per això? Què tal, Josep
gràcies.
Lluís?
Gràcies, encantat d'estar aquí amb vosaltres. Moltes gràcies per invitar-me.
Gràcies a vostè per haver-ho acceptat. I també un altre habitual en el nostre programa és, com dic, com la Patricia en aquest cas, que és mossèn Ramon Sàrries, arxiprest de les Valls d'Andorra i rector de la parròquia d'Andorra la Vella. Què tal?
Bé, gràcies a Déu.
Tens de tornar-lo aquí.
És un goig.
A tenir,
sí.
Entre nosaltres.
Habitual d'aquella manera.
Sí,
tant,
però
per
sí que ve.
Sí.
Ho sé, vostè ve bastant per aquí, gràcies.
Sí.
Bé, per nosaltres.
No us dic que no.
Clar que sí.
No. Quan em convideu,
entre
no us dic
tots
no.
Ho hem de fer. Doncs recordar als nostres oients que l'Àlex Alsina és a les Vies del So. Us parla Maria Marín. Som-hi, doncs.
Ràdio Principat i Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 25 de durant l'any és del llibre de la Saviesa i del capítol segon.
Els malvats deien: posem un parany just. Ens fa nosa i és contrari a tot el que fem. Ens retreu que no complim la llei i que no som fidels a l'educació rebuda. A veure si és veritat això que diu. Provem com serà la seva fi. Si realment el just és fill de Déu, Déu el defensarà i el salvarà dels que el persegueixen. Posem-lo a prova, ultratgem-lo i torturem-lo, a veure si es manté serè. Comprovem si sap suportar el mal, condemnem-lo a una mort vergonyosa. Segons diu ell, Déu ja el protegirà.
Versicles que parlen de la persecució que patien els jueus que vivien lluny d'Israel, a l'anomenada diàspora, en ciutats paganes, i, per tant, on hi havia un clima relativista de costums i criteris morals, on els jueus eren mal vistos. Bé, mossèn Sàrries, situa'ns una mica sobre, a part d'això que hem comentat ara, quina lectura hem de fer d'aquest fragment per a nosaltres avui dia? Què li semblaria a vostè?
La primera cosa seria les dificultats per a viure la fe cristiana, per viure en conseqüència amb allò que nosaltres creiem. Si l'ambient, l'entorn en el qual nosaltres vivim, és un ambient hostil, no ens ha de sorprendre que hi hagi dificultats per a viure la fe cristiana. Mira, aquest text vol fer adonar d'això, entenc, d'aquests jueus apòstates, dels pagans hostils a la religió jueva, que fan, es retraten d'alguna manera, es posen al descobert les seves maquinacions, la seva mentalitat, el seu projecte de vida, contra el món jueu. Contra. Llavors, això, si nosaltres ho hem de fer, aplicat als nostres dies, doncs és aquesta hostilitat o animadversió que veiem respecte a la fe cristiana.
Patricia?
Sí, jo penso que nosaltres ens podem identificar Doncs amb aquest just, poder a vegades també amb el malvat, però...
Més aviat amb el just, Ens podem identificar i clar, si ens identifiquen amb els malvats.
Però que moltes vegades podem sentir-nos atacats o doncs, que ens posen un parany a casa mateix o a la feina o en política. I llavors... a vegades ens pot venir doncs, ens podem agobiar o ens podem plantejar quina ha de ser la nostra reacció, no? O fins i tot podem reaccionar instintivament doncs, amb una defensa o amb un atac, també, no? I penso que nosaltres hem de mirar Jesús, que és el nostre model, que és la nostra força, que és la nostra vida, i veure què va fer ell quan a ell li va passar tot això, quan a ell li van atacar. I doncs ell sempre doncs, va continuar estimant, va rebre les ferides, diguem, o rebre els atacs, i es va lliurar. Va continuar sent fidel, va continuar mantenint les veritats que li van ocasionar la seva condemna, i es va lliurar.
Josep Lluís.
Sí, jo crec que aquesta lectura, el que pensaven aquelles persones d'aquella època és el que realment és com un anunci de tot el que va passar després, perquè estaven anunciant tot el que li succeiria al just que és Jesús. No? Aleshores, això també, aplicat a la nostra vida, doncs, ho tenim de gravar, de que tot allò que fem, ho estem fent, doncs ho fem a qualsevol persona, a qualsevol que està al nostre costat, ho estem fent al just, també. Ho estem fent el mateix que succeïa en aquella època.
Aquesta lectura, però, té una porta oberta d'esperança, eh? Acaba amb aquella acceptar que diu, segons diu ell, Déu ja el protegirà. El convenciment de que Déu està amb nosaltres, que el convenciment nosaltres no ho podem perdre. I aleshores això és el que et dona fortalesa per afrontar les dificultats amb què puguis trobar la vida. Déu està amb nosaltres, Déu ens protegeix. Si no hi hagués aquest convenciment de que Déu està amb nosaltres, evidentment que les contrarietats foren molt més angoixants.
Però vostès creuen que... Clar, això és una pregunta una mica perillosa. Per dir, quan realment tenim aquestes persecucions, siguin de quines siguin, i siguin on siguin, realment tenim aquest convenciment que Déu és amb nosaltres, que Déu ens protegirà. Com es percep això? Per exemple, vostè que està a una parròquia, mossèn, quina impressió té, sense parlar de noms, però què percep? I la gent té por o no? Què passa aquí?
Jo des de l'experiència meva a la parròquia, amb gent que parles i això, hi ha un convenciment que Déu et protegeix, que Déu t'ajude. I és el compensament. Que Déu ens protegeix, que Déu ens ajude, que Déu està amb nosaltres, que les dificultats que hem de patir sempre deixen pas al convenciment o l'esperança de que Déu ens fa costat. No t'ho diran amb aquestes paraules, però hi ha aquest convenciment i moltes vegades. I la gent senzilla, moltes cops, la gent més de carrer, sí, del convenciment de que Déu està amb nosaltres.
És una bona notícia, això, de veritat que sí.
Sentiment.
Passem a comentar el Salmo, si sembla, també breument, perquè no cal estendre'ns, i ja, tot i que podríem passar tot un programa comentant el Salmo, s'ha de dir. És el número 53 i té per resposta el Senyor fa costat als meus defensors. Aleshores, veiem un altre salm on el salmista reflecteix una situació d'angoixa, de què parlàvem abans, extrema, en aquest cas, però també on es palesa la plena confiança en Déu, que dèiem abans també. Josep Lluís, li suggereix aquesta confiança en Déu algun punt?
Jo crec que aquest salm ens està dient de que Déu és el nostre pare, i un pare que vol per als seus fills, doncs el bé. Per tant, ell ens posa tota la nostra disposició. Cal que nosaltres els anem utilitzant, els anem agafant. Quines són aquestes eines? La primera és l'oració. L'oració és la conversa amb el Pare, de totes aquelles coses, que és el que dèiem abans, que si realment, doncs, podem tenir un moment de dubte, un moment d'allò de trobar-nos sols, doncs solament ens cal recollir-nos una estona, apartar-nos, com feia Jesús amb els seus deixebles, per recopilar les coses, per pensar-les, per aplicar-les a la nostra vida, tot canvia, és la pregària.
Sí, sí, és veritat, i a vegades que portem un ritme tan ràpid i potser deixem d'acostar la pregària, doncs sentim, no?, és quan sents més necessitat, quan potser sents més por o et sents més indefens, no?
Aporta que saben, quan ho llegim, a l'Església, si ens n'adonem, una referència a l'amor que Déu ens té. Per honor al seu amor, al que Déu ens estima, per això ens ha de salvar. Fixeu-vos, el Sant diu, Déu Totpoderós, feu-me justícia, salveu-me pel vostre nom, per l'amor que vos en teniu. Aquest és una mica el títol del Salm, quan aquí a les edicions nostres posen un títol al Salm, diu, salveu-me, Déu meu, per l'amor del vostre nom. L'amor, Déu estima, per tant, si ens estima, no ens pot desemparar. És una mica aquesta la frase que amb què acabava la lectura. Déu ja la protegirà, esclar. Si l'estima, l'ha de protegir. No el pot deixar desemparar.
Anem a contemplar com Déu ens protegeix i ens estima, i fem-ho tot escoltant la segona lectura, que és de la carta de Sant Jaume i del capítol tercer.
Estimats, on hi ha gelosies i rivalitats, hi ha pertorbació i maldats de tota mena. Però la saviesa que ve de dalt, abans que tot, és pura. És també pacífica, moderada i dòcil, compassiva i plena de bons fruits, imparcial i sincera. El fruit de la justícia neix de la llavor que els homes pacificadors han sembrat en esperit de pau. D'on venen entre vosaltres les lluites i les baralles? No venen dels desitjos de plaer que es conjuren en el vostre cos? Desitgeu coses que no teniu i per això mateu. Envegeu coses que no podeu aconseguir i per això lluiteu i us baralleu. Però vosaltres no teniu perquè no demaneu, o bé demaneu i no rebeu, perquè demaneu malament, amb la intenció de malgastar-ho tot en els plaers.
Aquest fragment ens parla de la saviesa i es refereix a un estil de vida més que no pas a una qualitat intel·lectual. Jaume proposa una saviesa centrada en la caritat fraterna i es manifesta, doncs, en l'amabilitat, en la misericòrdia, en les bones obres, en fer possible la pau. Déu-n'hi-do els aspectes que hi ha. Qui comença? Patrícia?
Quan estava, abans del programa, llegint una mica la lectura i meditant-la, em va costar, no?, quan, a la pregunta d'on venen entre vosaltres les lluites i les baralles, em va costar una mica la resposta. En Jaume suggereix que venen dels desitjos de plaer que tenim nosaltres, no? I jo pensava, home, potser no sempre, no? Però potser, en el fons, inconscientment busquem més el nostre benestar del que ens pensem. En la nostra vida, tot allò que fem, a la feina, al carrer, amb els veïns, amb els amics, ho fem per amor o ho fem per interessos, pel nostre benestar? Potser a vegades ho tenim en l'inconscient, i ni ens assabentem que estem buscant el nostre plaer. Quan a vegades, doncs, jo tinc una responsabilitat com a mare i els nens estan barallant o estan mirant un contingut a la televisió o a internet que no és adient per a ells, però jo estic més còmode prenent-me un cafè i no prenc aquesta responsabilitat, doncs realment estic buscant el meu plaer. I això està tenint unes conseqüències en la falta de pau del nen, de la casa, de...
Patrícia, aviam, això que estàs parlant a mi em suggereix com dos projectes de vida diferents. El text de Sant Jaume fa servir la paraula saviesa. Sí. Dues savieses, dos projectes de vida diferents. Dues maneres de veure la realitat. L'una fora, la part que ve, diguem, de la tradició sapiencial de l'Antic Testament, que considera, doncs, les coses com un do de Déu, tot el bo ve de Déu, també de dalt, i això ens porta un seguit de virtuts que anomena aquí, Sant Jaume posa tota una colla de virtuts, diguem, de fruits de justícia, i en parla de Butonou. En canvi, després hi ha l'altra manera de veure les coses, de manera doncs, mirada des de la saviesa terrena, malsana, perquè mires només al nivell material, al nivell meu interessat, el meu interès, el meu egoisme, la meva satisfacció personal. Llavors, d'aquí és on venen aquestes tensions, aquests neguits, els fruits, diguem, negatius d'una visió de la realitat que no és amb els ulls de Déu, sinó que és amb els ulls dels homes. Són dues maneres, dues filosofies, dues maneres de veure la vida.
Aquí la lectura ens parla de que no teniu perquè no demaneu, o bé demaneu i no rebeu perquè demaneu malament, amb la intenció de malgastar-ho tot en els plaers. És clar, a vegades estem desitjant coses, fins i tot amb la nostra vida interior, pensant que allò en convé, però succeeix que el Pare, que ho veu tot, ens està veient tot i sap el que necessitem, es dona compte que allò que jo estic demanant em pot fer mal. I jo no em dono compte perquè ho desitjo. Igual que desitjo una cosa, jo què sé, un viatge, una casa, jo què sé, un plaer, i no em convé, doncs Déu veu que jo això que estic demanant em pot fer mal. I aleshores, doncs, és clar, la meva pregunta és, ja preguem, demanem les coses bé, amb amor, amb confiança i amb perseverança, no perquè ara m'interessa, sinó perquè tinc de ser constant. Si jo estimo, tinc de ser constant en dir a la meva esposa, t'estimo, no? Igual que diem a la Verge, o diem, pues igual, la pregària és això, contínuament això. I aleshores, doncs, l'altra cosa és, confiem en Déu, ell és el Pare, que jo repetia abans, i el Pare ens dona tot el que demanem, si ho fem bé, i si ens ha de fer bé el que demanem.
Aquí afegiria l'acabament de la lectura, quan diu, amb la intenció de malgastar un desplaer. Si el nostre criteri, el que us explicava fa un momentet, de dues opcions, dues maneres de veure-ho, és de mires materials, humanes, egoistes, que ens ho hem de buscar el meu plaer, tu no ens ho dones. No toqui, noi, escolta, no és això, no toqui.
De totes maneres, el plaer no sempre és negatiu. També un bon menjar és un plaer menjar-lo.
Sí, sí.
A veure, però clar, el que no pot ser és desenfocar aquest sí. ús i recerca de plaer pel propi egoisme, en tot cas, no? Però el plaer, això Déu també ho vol.
Això passa a totes les famílies.
Evidentment.
Passa a totes les famílies.
Sí, sí.
Que el nen, la nena demani als pares alguna cosa, que el pare i la mare veuen que això no et convé, això no et toqui, això ara no és l'hora, i no ho fan. No li compren, no li donen.
Clar.
I el nen o la nena té una rabieta, lògicament, però vull dir, els pares saben allò que toca o no toca.
Doncs ara toca que passem a l'Evangeli, que és de Sant Marc i del capítol 9.
En aquell temps, Jesús i els deixebles passaven per Galilea, però Jesús no volia que ho sapigués ningú. Instruïa els seus deixebles dient-los:
el fill de l'home serà entregat en mans dels homes, el mataran, i un cop mort ressuscitarà al cap de 3 dies.
Ells no entenien què volia dir, però no gosaven fer-li preguntes. Arribaren a Cafarnaüm. Un cop a casa, els preguntà:
què discutíeu pel camí?
Però ells callaven perquè pel camí havien discutit quin d'ells seria el més important. Aleshores assegué, cridà els 12 i els digué:
si algú vol ser el primer, ha de ser el darrer i el servidor de tots.
Després feu venir un noi, el posà al mig i el prengué als braços i els digué:
qui acull un d'aquests nois perquè porta el meu nom, m'acull a mi. I qui m'acull a mi, no m'acull a mi, sinó el qui m'ha enviat.
Jesús fa el segon anunci de la seva passió, mort i resurrecció. Arran de la discussió que els deixebles havien tingut pel camí sobre quin d'ells seria el més important, Jesús agafa aquest gest i aquest fet concret per parlar-lo sobre el paper de servidors que han de tenir els que estan al davant i sobre la importància de l'acolliment d'aquells cristians que es podrien considerar també, diguem-ho així, encara que sona una mica malament, de menys categoria, que no és el cas nostre, com a, no ho hem de pensar, que hi ha cristians de menys categoria.
Cuidado, eh?
Què?
Cuidado, eh?
Què? Digui, digui.
No.
Digui-ho, eh? No, ara és el moment. Què? Què volia dir, mossèn Sàrries?
D'aquesta lectura?
Sí.
Bé, és el segon anunci de la passió que fa Jesús. El primer anunci va subratllar el rebuig per part dels ancians, sacerdots i mestres de la llei. Serà rebutjat, serà... Aquí, en aquest segon, s'accentua el tema de l'entrega. Serà entregat. Entrega, el verb entrega, és formulat en forma passiva, serà entregat, és la paraula clau en aquest relat. I és el que ens passa quan llegim la passió. Eh? Jesús entrega... Perdó, Judes entrega Jesús al Sanedrí. El Sanedrí entrega Jesús a Pilat. Pilat entrega Jesús als botxins. Després entregarà perquè el portin a matar. O sigui, el verb ser entregat és el verb clau en aquest sentit. Deixar-se entregar és el secret i la força del fill de Déu, de Jesús. Deixar-se entregar. Tu podien demanar que Déu m'envies aquí una legió d'àngels. No es tracta d'això, no. Ell s'entrega, es deixa entregar. S'entrega ell mateix, però deixa que l'entreguin per arribar a la passió. Després hi ha alguna altra cosa que ho farem. No ho direm.
Patrícia.
Sí, nosaltres, jo almenys, em sento una mica com els deixebles, que Jesús està parlant del seu destí, de la seva missió, que a la llarga és la nostra, si el seguim. I llavors no volem saber massa, no? Això que està dient, no ho entenem gaire, i estem per altres coses, per qui és més important. I aquesta actitud, per Jesús, penso que devia ser molt frustrant. Ell està explicant què passarà, per què ha vingut aquí, que morirà, que després ressuscitarà. Està explicant el destí, està explicant una cosa importantíssima. I nosaltres, o els deixebles, estem parlant de qui és el més important. Pues això és decepcionant.
És molt frustrant. Sí. Això és molt frustrant. Se pot moment dir. Jesús, que parlava d'aquesta passió i sentia que pel camí els altres comentaven. Per això els pregunto quan és a casa. Escolta, de què parlàveu pel camí els altres? Que no ho veieu, que això no va per aquí.
Què diria vostè? A mi
de ser molt frustrant per Jesús. Jo, que sí. Gent, escolta, per què parla?
Però si només hagués estat una vegada, però és que en van ser diverses, eh?
No, de tot el
I
camí,
continuen, eh? Tot el continuen camí. Avui. L'Església estem... A vegades amb un altre rotllo, eh?
Sí, a vegades parlem de qui ficaran de bisbe aquí o qui ficaran de bisbe allà. Oh, escolta'm sí. Tu, no, tranquils, eh? Tranquils, que no es tracta d'això.
Sí, sí.
I encara menys aspirar a ser bisbe d'aquí o a ser esperar bisbe d'allà, per dir una cosa.
Digui, Josep Lluís.
Jo penso que Jesús, que es commou al veure les multituds com ovelles sense pastor, en ocasions les deixa per dedicar-se a un ensenyament esmerat dels seus apòstols, més acurat. Es retira amb ells a llocs apartats i allí, pacientment, els hi explica aquells punts que no havien comprès. Aquí, concretament, per segona vegada els anuncia l'aconteixement pròxim de la seva mort redentora a la creu, seguida de la seva resurrecció. En el seu tracte amb les ànimes, amb nosaltres, Jesús actua igual. Ens crida a apartar-nos del soroll i a adentrar-nos en l'oració, com feia amb els apòstols. Allí els instruïa sobre els seus designis més íntims i sobre els aspectes més exigents de la vida cristiana. Després, com va fer amb els apòstols, els cristians hauran de sembrar aquesta doctrina fins als confins del món, començant per casa nostra, pels nostres companys i amics.
Molt bé. Doncs a la pràctica, d'això es tracta.
Esmenant els apòstols, Jesús les dona dos consells. Primer, que vulgui, que somia ser el primer, que faci el servidor. Que somia ser el primer, que faci. I segon, signe d'aquesta primacia, el nen. Es posa el nen a la falda, acollir un infant, s'acollia Jesús. Signes d'aquest canvi que han de fer els apòstols. Han de canviar de xip, els apòstols.
Mm. I nosaltres què? Hem de canviar de xip o no?
Home, una
Patricia.
Mica.
Sí, sí.
Però, nota, aquesta frase que estava dient...
Constantment.
Sí, sí.
Constantment canviar de xip.
Però només una mica, eh? Una mica només.
No,
però constantment...
Bueno, és un dia, eh? Sí, per no dir-hi...
Sí, però sí. Sí,
no, però quants quantitats, poc. No? Millor una mica.
Sí, perquè nosaltres, de tendència nostra, anem tirant allò d'abans d'aquella de la lectura de Sant Jaume, anirem tirant cap a les coses materials, les coses... Sí, sí, sí. I, com no, aquest hem de tenir els ulls posats més amunt, eh?
Mm-hmm. A veure, Patricia, digui.
Sí,
no, aquesta darrera frase que amb la que acaba la lectura, que acull un d'aquests nois perquè porta el meu nom, m'acull a mi, i qui m'acull a mi no m'acull a mi, sinó el qui m'ha enviat. Fa uns dies rebia un meme d'aquests que s'envien per internet amb la foto d'aquest nen refugiat que va morir a la platja amb aquesta frase, no?
Ara ens setaríem el tema de refugiats.
Sí, no pot ser, perquè ja tenim... Breu.
Volia afegir solament la cura que tenim de tenir amb l'educació dels nostres petits, dels nostres infants, perquè no ens agafin... Volem un món millor, volem millorar l'educació dels fills.
Paraula d'avi.
Molt bé. Doncs fins aquí aquesta sintonia de fons que ens ha posat el nostre tècnic de control, l'Àlex Alsina. Doncs vol dir que ja hem arribat al final del nostre programa, en el que hem comentat per a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, la litúrgia d'aquest diumenge 25 de durant l'any. Gràcies, Patricia Navas.
A vosaltres.
Gràcies, Josep Lluís Marquès.
A tu.
Gràcies, mossèn Ramon Sàrries.
A vosaltres i fins a la propera.
Us convido a la setmana vinent.
Aquí estem.
Diumenge.
Ja està, d'acord.
Molt bé. Vinga, doncs gràcies també a vostès. La setmana vinent els esperem aquí en la sintonia de la cadena Estel. Ràdio Estel, Ràdio Principat. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.